La bañera.
Senyores i senyors, bon dia i bona hora. Les 10 del matí, 5 minuts, a la cadena nova, com sempre, dins de la banyera. Que ja es pensaven que no hi érem? Doncs sí. El que passa que avui hem començat sota l'aigua i encara necessitàvem sortir fora. Avui tenim moltes raons perquè ens sintonitzin, siguin on siguin, arreu de Catalunya. Avui tenim aquestes Reasons, The Earth, Wind and Fire. Ja hem vist que avui la nostra banyera està carregada de raons bones perquè vostès ens sintonitzin, siguin on siguin. 5 minuts i un quart d'11. Si ara mateix a tots vostès els preguntéssim què és l'enigmística, estem segurs que la majoria no sabrien què contestar. El mateix o encara pitjor passaria si els preguntéssim què és un acròstic, un lipograma o un políndrom. Tot i no conèixer el significat d'aquests mots, és més que probable que la majoria de vostès hagi jugat en més d'una ocasió a resoldre algun d'aquests entreteniments que formen part de l'enigmística literària. I si no un d'aquests, segur que han jugat a resoldre més d'una sopa de lletres o més d'uns mots encreuats. Amb això, els mots encreuats ja van una mica més encaminats respecte al que és l'enigmística, oi que sí? Doncs esperem que després de la propera entrevista no els quedi ni a vostès ni a nosaltres cap dubte sobre el que és i el que engloba l'enigmística, perquè precisament parlarem d'això i hem convidat a la banyera el senyor Màrius Serra, que és novel·lista i escriptor expert en enigmística. Senyor Serra, a mi quan em van preguntar què era l'enigmística no em vaig tenir ni idea. Per tant, espero que avui m'ho expliquin molt bé, sí. Molt clarament, i els nostres oients es quedin també superassabentats del que és això.
Això farem, segur.
La pregunta és obligada. A veure, què és l'enigmística explicat d'una manera clara, senzilla, sense dubtes, que no quedin dubtes?
És una paraula que, com que el nom fa la cosa, ho has d'anomenar d'alguna manera un seguit de jocs, un seguit, en aquest cas, d'entreteniments, de passatemps i de tradicions literàries que hi són i que la gent coneix. Aleshores, és una paraula que espanta, però que tampoc és tan greu si l'analitzem detingudament. Enigmística ve d'enigma, un enigma tots coneixem, que és qualsevol cosa obscura, qualsevol cosa que cal endevinar. Si baixem d'enigma, que són els enigmes cults, els que provenen de la tradició grega, baixem d'enigma a endevinalla, i ja tenim un cert ressò de l'època de l'escola, dels nens petits, d'aquelles preguntes capcioses que ells tant els agrada resoldre, i a partir d'aquí, generalitzant i agafant aquest tema, aquest terme d'enigmística per parlar de tota mena de jocs, podem començar a enumerar aquests jocs que anomenaves abans, que tenen nom tan estrany com el palíndrom. Doncs un palíndrom no és una altra cosa que un capicua lingüístic, allò de radar, que s'escriu i es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra, o ja arrinxolant una mica el rínxol i fent-lo més llarg, la frase clàssica en castellà, que és molt coneguda, dàvale arroz a la zorra i l'abat, o en català, que la clàssica seria sa nen té 6 nens i 7 nenes. Sé que per ràdio pot sonar una mica extravagant, però si algun oient en aquests moments té la paciència d'agafar un bolígraf i un paper i escriure a poc, sa nen té 6 nens i 7 nenes, se n'adonarà que d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra aquella frase diu el mateix. De manera que quan entres a explicar i entres a analitzar en detall cadascun d'aquests jocs, te n'adones que el problema és una pura qüestió de noms, una pura qüestió de dir acròstics, com si t'estiguessin insultant.
I aleshores per què els posen aquests noms tan estranys? Perquè és veritat, davant d'un entreteniment d'aquests hi posa acròstic, no? I aleshores dius, i això què és? I has de llegir l'explicació per saber que és un acròstic, perquè si no...
Precisament per això he escrit el manual d'enigmística, per aclarir aquests temes, no? Home, no és que els hi posem, és que li tenen. Vull dir, aquest és el seu nom ja històricament. També això d'acròstic, que continua sonant malament, segur que tothom ho ha fet, sobretot d'adolescent, fer algun poema d'amor així, mig subreptici, mig amagat, en el qual, llegint les inicials de cada vers, sortís el nom de l'estimada o de l'estimat, no? Aquests petits jocs ingenus. Clar, aquests petits jocs ingenus a la literatura medieval eren el pa de cada dia. Jo tinc molts exemples perquè tinc un arxiu, ara ja fa 10 anys que tinc aquest virus a la sang, diguéssim, i vaig recollint material, i tinc, tinc exemples fantàstics com poemes religiosos escrits per monjos en els quals doncs es parla de qüestions místiques i que acròsticament es pot llegir alguna frase del tipus t'estimo bojament, Pòlia, o coses d'aquest tipus.
Escolti, ho trobo fantàstic perquè n'hi ha d'haver molts d'aquests jocs, d'aquests entreteniments, perquè el seu llibre és relativament llarg, és un llibre important.
115 entrades, ja, sí.
No, sí, déu-n'hi-do, eh? Fa falta realment tenir el manual per assabentar-se del que un està disposant-se a fer. D'on ve? Parlem una mica de la història de tota aquesta enigmística, de tots aquests jocs, perquè vostè deia que n'hi ha de molt antics, però d'on venen? Se'n coneix l'origen?
Sí, la majoria dels enigmes clàssics se'n coneix l'origen perquè estan documentats en obres d'autors grecs, d'autors clàssics. Per exemple, si parlem de palíndroms, que ve a ser una mica el joc estrella de tot això, hi havia un poeta grec del segle VI abans de Crist que es deia Sòtades, i que va inventar es van pescar els versos sotàdics, que eren un tipus de versos que es podia llegir tant d'esquerra a dreta com de dreta a esquerra. Clar, aquest bon home, com que amagava missatges estranys en els seus poemes, es va predisposar en contra de l'autoritat i va acabar fatal, perquè Ptolomeu, que era un dels monarques contra els quals ell devia fer servir allò de la ironia, el va fer lligar una pedra al coll, una pedra molt pesanta, i el va tirar al mar Egeu. De manera que des de sempre això de l'enigmística ha estat una mica perillós. Ja.
Realment sí, jo ho veig, eh? Molt perillós.
Però jo en el manual el que he intentat, sense entrar ja a fer un tractat molt profund ni molt extens, d'una banda posar la informació de la manera més clara possible, és a dir, amb ordre alfabètic, 115 entrades, un inventari de jocs amb exemples en diverses llengües i una petita definició, però també en un pròleg i en l'entrada que diu enigmística pròpiament, intentar sistematitzar què és la història, que és això que em preguntaves, no? I aleshores, és clar, s'ha de dividir, jo ho he dividit en tres parts, es pot fer com vulguis, però és evident que aquests jocs, l'anagrama, allò de jugar amb les lletres d'un nom, l'acròstic, el palíndrom i l'hipograma, que en podem parlar després, els jocs més clàssics que estan documentats el seu naixement amb el poeta grec tal o en l'autor grec qual, formarien el que és l'enigmística clàssica i neix igual com neix la retòrica, igual com neix la poètica. Aleshores, aquesta tradició s'ha mantingut i, evidentment, en el món medieval, que els clàssics doncs, eren el punt de referència obligat, es llatinitza i després esdevé el que són els jocs de saló, que són jocs lingüístics, clar, no hi havia tele, no hi havia ràdio, i la gent necessitava més temps, no?, per distreure's, de manera que entraríem molt posteriorment, i així a grans trets, amb el que seria l'enigmística moderna, que és que vindria des del segle XVII fins a primers del segle XX, en el qual, per exemple, al segle XIX, les festes socials franceses, doncs la gent, aquelles madams i aquells tios tan ben arreglats i tan empolainats, doncs s'ajuntaven i jugaven, per exemple, a xarades, i xarades encara hi juguen els nens ara, allò a representar amb el cos doncs el títol d'una pel·lícula, no? I has d'endevinar cada síl·laba per síl·laba fins que ho endevines tot. Això era el pa de cada dia. Vaja, va ser una moda, està documentadíssim en els diaris de l'època, del segle XIX, però una moda d'aquelles com pot ser ara, no sé què dir-te, el rap, que tothom, doncs, a Amèrica canta el rap, en aquella època, doncs, la xarada. I, finalment, i això sí que marca molt una clara diferència, a partir de 1913, amb una data concreta del desembre de 1913, surt els primers mots encreuats en un diari novaiorquès. Aleshores, a partir d'aquest invent, això és revolucionari, a partir d'aquest invent entrem en el que seria l'enigmística de consum, purament contemporània, en la qual qualsevol diari, qualsevol publicació, porta uns mots encreuats, i són els jocs de grec.
I si no els porta, ens enfadem molt. Senyor Serra, ara hem de fer una petita pausa que aprofitarem per resoldre alguns mots encreuats i després tornem de seguida. Som-hi.
PM Down, Set Adrift on Memory Bliss. Terry Ronald, Calm the Rage. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. I'm learning to fly, bearing up wings, coming down. Tom Petty, Terry Ronald i PM Down, èxits del Top 50, Cadena Nova.
Arriben els Stewart. Els Stewart, la sèrie de televisió que ja segueixen milers de famílies arreu del món, adquirida ara per la Caixa, que en té l'exclusiva. No es perdi aquesta gran estrena. Els Stewart, molt aviat a totes les oficines de la Caixa.
Cadena Nova.
Si se'n recorden, estàvem aquí fent mots encreuats i moltes altres coses que tenen a veure amb l'enigmística, amb el senyor Màrius Serra, que és novel·lista i escriptor expert en això, en enigmística, precisament. Ja sabíem què era això de l'enigmística, que és una paraula molt estranya, però que, en definitiva, quan ens expliquen de què es tracta, doncs tots han fet alguna cosa d'enigmística. Sembla que aquestes qüestions, senyor Serra, aquestes qüestions enigmístiques, acostumen a despertar un interès desmesurat en algunes persones. És com una mena de vici, no?